Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs efectivament, com cada setmana que estem a la sintonia de la teva municipal, amb el parlar per no callar, aquest temps d'actualitat, aquest temps de xerrameca aquí a la sintonia de la teva municipal. Saludem els nostres contertulians com cada setmana. Aquesta setmana tenim un nou convidat, Juan Domingo Fornós, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé, molt bé.
Bueno, pues Juan Domingo Fornós avui, diguem-hi que s'estrena com a tertulià del parlar per no callar. Ens acompanya també la Núria de Santiago. Núria, què tal?
Hola, què tal?
I la nostra Fanny Alifonso, què tal?
Hola.
Benvinguda. Anem a començar en aquest parlar per no callar, aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, com sempre, amb els nostres titulars, la nostra Olivetti, la posem en funcionament, a veure quins són els titulars que ens han preparat avui els nostres contertulians al parlar per no callar.
El titular de la setmana.
Doncs anem amb el titular de la setmana. Vinga, Núria, el titular, quan vulguis.
Bueno, com que ja portem quasi un any de tertúlia i portem aquí parlant de crisis i de crisis i de coses negatives, bueno, va, avui m'he proposat no portar cap tema que sigui per a deprimir-nos. Ja fa massa setmanes que estem parlant de lo mateix. Resulta que el govern de la Generalitat, vaig sentir l'altre dia el conseller, el senyor Cleries, el conseller de Benestar i Família, i va dir que el govern ara vol engegar una campanya de recuperació dels valors. O sigui, se tracta de... ell posava com a base una teoria sociològica que ha sortit fa poc, que és el de la societat líquida. No recordo el sociòleg, i a part és un nom impronunciable.
Ui,
vale?
Mare meva, que forts comencem avui.
Bueno, este sociòleg afirma, i crec que té raó, que avui dia vivim en una societat líquida, o sigui que els valors, que les relacions personals, que totes les coses que tenim són, no són molt sòlides, d'acord? Passem d'un gust a un altre, passem d'una parella a un altre, passem d'un pensament a un altre... I és una mica la radiografia de la societat d'avui. I el Cleries dia que per a combatre aquest tipus de societat tan líquida, perquè això també comporta problemes, des de la Generalitat s'engegarà una sèrie de xerrades, de campanyes, per a una mica tornar a aquests valors més sòlids, d'acord? Moltes vegades han parlat que la crisi econòmica que estem tenint des de finals de segle fins ara és també una crisi de valors, que hi ha coses com l'esforç, com la tenacitat, com el sacrifici que... cada dia estan com a més... han perdut tot el valor, valga la redundància. I des de la Generalitat se vol impulsar un programa que intenta recuperar això, no? Jo ho veig... encara no han dit exactament, han dit que no faran cursets, que no faran cap assignatura a les escoles, ni molt menys, però que s'enfocarà, jo penso, com una mica com... no sé si recordeu aquella campanya que es va fer quan governava Pujol, aquell La feina ben feta no té fronteres, que
sí,
va fer tantíssima fortuna.
Sí.
Jo m'imagino...
La feina mal feta no té futur.
I la feina mal feta no té futur. Jo m'imagino que ho enfocaran així, no? I bueno, iniciatives d'estes potser no haurien de sorgir de la política, sinó que haurien de ser una mica la pròpia societat, la que veigués quines són les coses que la fan avançar. Però, tot i això, jo estic a l'espera i trobo que no poden sortir coses bones.
És a dir, que torna a estar de moda allò de recuperar els valors, quan
sí.
Va haver una època que no estava de moda, que el que estava de moda era el trencar.
Correcte.
Era doncs, passar la ratlla, veiem que hi havia una miqueta més allà.
Correcte.
I això ens ha portat una mica a situacions caòtiques que ara se volen reconduir.
Ara es vol reconduir. Jo espero que no tornin a allò. Jo, quan anava a col·legi, tenia una assignatura que es deia Valores Humanos. Potser no fa falta arribar a este punt.
Ara, pensem que hi havia una que es deia Urbanidad.
Que també venia a ser, més o menys.
I una altra que, no sé, recordes tu quan vas dir Formació de l'Espíritu Nacional?
Que tu i jo
no
vam fer.
Esta després la van reconvertir en Educació per la Ciutadania.
I te'n recordes que m'ho la donava, no?
Sí. Fanny, vinga, va, què trobes d'això de recuperar valors? Tu que ets una persona que en això sempre hi fiques molt d'èmfasi.
I que a més te dediques a l'ensenyament de les generacions futures.
A veure, jo trobo molt bé que el govern decidisse muntar aquestes campanyes i tot el que tu vulgues i tot. Jo trobo que per a començar els valors s'han d'ensenyar a casa. No vindrà una persona t'ensenyarà a fer valors, no. Per a començar la base de l'educació d'una persona és a casa, vale? I si a casa no ho tens ja poden fer-te moltes campanyes i gastar-se diners que no ho tindràs mai a la vida.
Per tant, Fanny, tu com a mestra podries dir que al col·legi s'ensenya i a casa s'educa?
Sempre.
Ah, seria
sí, jo sempre dic que tu a casa eduques i nosaltres al col·legi t'ajudem a que això s'assolixi. Però jo no guanyo res de que escoltar una campanya de és que hem de ser responsable o hem de respectar la persona gran quan jo a casa tinc una persona vella en el meu cuidado i no la respecto. El xiquet el que veu primer a casa és el que ell farà.
Clar.
És a dir, jo trobo que trobo perfecte una bona iniciativa, per no dir una altra cosa, però bueno. És que, no, és que en sèrio, ara fiquem-nos en sèrio. Jo he volgut ser una mica tolerant en esta campanya i he volgut ser una mica positiva, però trobo que això serà un malgastament de fons que els contribuents pagarem i que a la llarga no hi haurà cap benefici perquè les famílies continuen tenint una desestructura impressionant perquè la crisi els ha afectat.
Ah,
i han volgut malcriar els crios en dir tranquil, no ploris, per no plorar te compraré això, tu has de ser igual que l'altre, doncs no. No.
Bueno, però no penses que això pot tindre també repercussió a llarg termini? O sigui, si una persona, o sigui, si tu fas, ja no et dic per fer una campanya, però si arrel d'una campanya canvies una mica un respirar i la gent comença a valorar més allò que té, comença a valorar més el fet de que si vull uns resultats mai d'esforçar i no me guanyo el carinyo de mons fills, per exemple, l'exemple que tu posaves, a base de comprar-los coses materials, sinó d'educar-los. Això, o sigui, ja no és una cosa que tingui, evidentment no tindrà cap resultat a curt termini, però un ha de pensar en futur. Tu pots fer la política o la teua vida la pots dur de dues maneres, pensant en el que faràs demà o pensant en el que faràs demà i a part planejant el que faràs d'aquí uns anys.
O quina repercussió tindrà el que fas demà en
claro,
el futur.
Claro, això és fer coses a llarg termini.
Ah, Juan Domingo, tu com ho veus això? Perquè és evident que Fanny ha dit una paraula que és important. Hi ha famílies desestructurades. El model social que tenim tampoc convida gaire a estar molt pendent de l'educació
de la gent. Vivim molt de pressa. Hem entrat una rutina de viure tan de pressa que no ens parem a sentar dos minuts i dir relaxem-nos.
Però Juan Domingo és una persona que viatja pel tot el món. I que segurament ha tingut alguna que altra experiència.
No sé, però jo volia parlar de la duquesa d'Alba, però veig que no. No volia parlar d'educació, però bueno, com estem parlant d'educació,
mestre de professió, de mestre,
òbviament no estic d'acord ni en una ni en l'altra.
Ah, molt bé, gràcies. És fantàstic.
Pues vinga, va, argumenta. Argumenta.
L'escola, l'educació tal com està posada hasta fins ara, està acabada, no té sentit. El que s'ha de fer és redefinir l'educació i l'únic que pot redefinir l'educació és la societat, perquè les escoles, els mestres, tu i jo som mestres, el que fem actualment és ensenyar uns currículums tancats, obligatoris, prescriptius. I la dic la paraula ensenyar perquè la paraula ensenyar penso que és l'única vegada que l'he dit des de fa almenys 20 anys.
Ah, i això?
No s'ha d'ensenyar, els que aprenen són els xiquets.
Sí.
Nosaltres ho fem malament, els ensenyem. No els capacitem perquè per ells sols aprenguen. Per què? Pues perquè bueno, quan tu estàs amb els teus companys i companyes, tothom té feina, hem d'acabar el llibre, hem de fer la programació, hem de fer unes coses. Això als xiquets no els interessa el més mínim, per tant, el que ha de fer la societat és refundar l'educació, vol dir què vol que sigui l'educació d'ara i del futur.
Bueno, però això ho han comentat moltes vegades, quan domingo cada vegada que canvia un govern canvien els plans d'estudis.
Aquí ve el problema.
I aquí ningú sap més o menys per en pastura.
És que jo no parlo de política, ni de governs, ni d'idees, sinó d'idees de la societat.
Sí, però qui les aplica al fin i al cap.
Bueno, sí, però l'educació ara ja no està en mans ni de les escoles ni de les universitats, està en mans de la societat, i si redefinís la societat us diré una cosa que va novedosa per tot el món. Hi ha un catedràtic que li diuen Roger Chang, que està abogant pel final de l'educació entesa com ara. Jo no parlo en ell, i jo el que estic és a favor de la no escolarització obligatòria, sinó de l'escolarització lliure, perquè es pot aprendre avui dia en molts de llocs. Hi ha una paraula que es diu ubiquitat. La ubiquitat de les tecnologies ens permet aprendre des de casa, des de la biblioteca, perquè no, des d'un banc, des d'aquí la ràdio. Ara estem aprenent tots, de tots, per tant, per què no canviar això? Si veiem que hi ha un 30% d'abandó i de fracàs escolar, o no, lo hi ha, no? I no ho podem solucionar. Per què no ho solucionem? Per què no ho intentem solucionar? Perquè siguin el que diu ell, siguin, Manel, el que siguin els polítics. Els polítics avui dia, la política ja s'ha vist, no? Com està? No, no hem parlat d'economia, si parlem ja...
Ja en parlarem després, perquè has dit, tio, que avui volies parlar d'economia. I ja en parlarem. Per tant, l'educació ha sigut aquesta primera pedra de toc del parlar per no callar d'avui. Un tema interessant, sobretot a futur, pel que deia la Núria de Santiago. Possiblement s'haurà de repensar, s'haurà de refundar, també com deia Juan Domingo, com deia Fanny, per veure si podem tenir una societat millor i que els nens i nenes, que ara són púbers, que estan creixent, doncs tenen una altra concepció de la societat. Això serà fàcil, això? I es va fer el silenci.
Sí.
Es va fer el silenci. Ningú sap si serà fàcil o si serà difícil. La veritat és que fàcil no ho serà, per lo menos, no?
Bueno, costarà una mica.
Ui, aquesta pregunta sembla que ha caigut en sac trencat.
No, de totes maneres, jo el que voldria...
Jo trobo que hem de ser esperançador, hem de tindre esperança i fe. Jo sempre dic el mateix als meus amics, s'ha de tindre esperança i fe.
I després tens la caritat i ja tens les tres virtuts teologals.
Sí, sí, totalment. Però jo sempre dic que s'ha de donar un vot de confiança, o sigui, no hem de ser tan pessimistes tampoc. Ja que hem ficat aquestes campanyes, doncs, bueno, donem-nos un vot de confiança.
No, jo una mica voldria reconduir-ho. La campanya que es proposa des de Benestar i Família no va enfocada a l'educació, o sigui, no és una campanya que es farà a les escoles, d'acord? És una cosa a nivell global. Se tracta de que tots tornéssim a retrobar una mica aquelles coses que nosaltres, de fet, ja ens van ensenyar que eren valuoses. Ja ens van ensenyar que si tu estudiaves molt... aprovaries l'examen. Ja ens van ensenyar que si te guardaves aquell duro que et donava ta iaia cada setmana, al cap del mes te podies comprar la bossa sencera de xutxeries.
Sí, qui guarda quan té, quan menja quan vol.
Menja quan vol, sí. Vale? Se tracta una mica de recuperar tot això, perquè han passat per uns anys que tots vivíem muntats en el dòlar, que estiràvem més l'obres de la màniga.
Com dius tu, de liquiditat.
Sí, una societat que s'ha tornat líquida, que la màxima que em serveix per avui, demà serà una altra. D'acord? I potser caldria, bueno, jo entenc que el que es vol és almenys que la base continuï sòlida.
Que sí, una mica...
Solidificar una mica els valors de base, aquells que siguin positius.
I aquesta campanya la voleu fer a la societat, no a les escoles. Quan ell i jo, que som més grans, anàvem a les escoles i dia, i son pare mos ho dia, l'escola ha de sortir al carrer, sí o no?
Sí.
L'escola s'ha d'obrir al carrer. Millor dit, ho he dit així perquè no és així, és dient... La gent de fora ha d'entrar a l'escola, els pares han d'entrar a l'escola, la comunitat educativa. I ara el que ella diu és l'inrevés, l'escola ha d'estar a la societat, que és el que jo deia abans. Si l'escola està a la societat, possiblement les persones, el dia escola vol dir universitat,
escoles
de negocis, el que sigui, molt bé. La gent s'interessarà més perquè l'hàbitat d'ells és la societat. Sí que també viuen a l'escola els que aprenen, però els que aprenen tothom avui dia. Avui dia no aprenen només els xiquets. A veure, el que estem fent ara aquí a la ràdio, lo estem fent els tres aquí a la ràdio en el 4, estem aprenent un dels altres.
Sí, això està
clar. Això sí.
No, però és que això, diu, està clar, ho diem nosaltres. Però és que això no ho té clar la gent.
Sí, sí,
hi ha
una vella, una vella dita que deia allò del que la meva escola ha estat al carrer. És a dir, se van formar al carrer a base d'escoltar uns, d'escoltar els altres i de pegar-se alguna que altra tamborinada perquè el fes reflexionar.
Rosa Sensat, ho sona.
Sí, bastant.
Ah, la Rosa Sensat, sí. Tot i que...
Feia classe, bueno, no, però ho dic perquè...
No tothom és molt partidari.
No, però no ho dic pel tema, ha arribat a fer classe baix un arbre. Veure, és que per què?
Jo he fet classes baix un arbre.
A veure, mira, avui dia el tema de l'escola...
De literatura.
El tema de l'escola a la universitat en quatre parets, està molt, molt mal vista. Però mal vista per què? Perquè no dona resultats. Mireu, els alumnes de primària i secundària hi ha fracàs escolar. I a les universitats els alumnes no van. No van. Saben que sense anar... A veure, la millor universitat quina és? La sabeu quina és la millor universitat?
La vida.
La vida.
Senyora, avui dia no. Avui dia la millor universitat és Google. Creu que és Google?
Sí.
Bueno, això està demostrat. Google és la millor universitat. Tu poses el tema que vulguis, allà surt tot.
Internet, vaja.
No. A més, hi diu Google, perquè ara estan mirant de que Google ofereixi títols universitaris.
Va.
Sí.
Què em dius?
Ho diria.
Bueno, sí. Jo te vaig dir una cosa, jo sé d'una persona molt propera que està a la universitat i que va allà un professor que va dir, escolteu, avui he vingut, me presento, però ara endavant us enviaré els apunts per Facebook. Vosaltres mateixos.
Això es diu un curs obert, ara l'estan fent George Siemens i Steve Downs i es diuen els MOOCs, en anglès.
Sí.
Els MOOCs, un dels participants que fa de profe també sóc jo, s'ho fa per tot el món, i han apuntat aproximadament 250.000 persones, això ha sigut en 15 dies, tot en títols universitaris, suficient des de postgraus, graus, màsters, és totalment gratuït. Reduït ho estem fent nosaltres.
El que passa és que després no, no tens un títol
no?
que estigui...
Bueno, llavors el que s'ha fet és
no
que...
No te'l firma el rei.
No, espera, clar, no, s'està negociant. El que us estic dient ara, no ho dic de riure, és... Claro, a veure, és un programa de parlar, però fem-ho serio. S'està buscant, no ho dic de riure, que els que ho firmen l'empresa Google i altres empreses que puguin estar capacitades per firmar títols que, a veure, el que es vol és que la paraula títol universitari, títol universitari desaparegui. Per què? A veure, perquè jo sóc un mestre, sóc més que un paleta? No. Va tot segur que aquí l'estat espanyol està, i a Catalunya especialment, les persones que treballen poden continuar estudis fent formació professional, poden agarrar assignatures que les convaliden del treball fet, vale? Pues, sí. Perquè jo, si jo sóc un expert en muntar mobles, perquè no puc ser està reconegut per la societat com un mobilista de primera categoria, per què no? Perquè ha de ser més un filòsof, un mestre, un... S'està tendent a la universalització de l'aprenentatge.
Bueno, pues mira, fixa't quina novetat que m'ha portat aquí en aquesta xerrada. Ja sabem que sempre tenim coses interessants aquí a parlar per no callar, com per exemple ho serà segurament el titular que ens porta la Fanny avui.
Puc dir ja?
Pots dir ja?
Necessites música, te cantem.
No. El titular meu de la setmana és Pa Negre, primera pel·lícula en català que opta per als Oscars. És a dir, ja era hora que llevéssim Almodóvar ja d'una vegada en l'estatuïda a les mans ja, i a Zambrano, que opta per La Voz Dormida, però s'ha posat la cinta de Villalonga. No, Villarronga, ara ho he dit bé. Perdoneu, perdoneu. I opta com a millor pel·lícula de habla no inglesa. I què més? Què més hem de dir? Què era ara ja? Que el cine català pugés a una categoria més alta.
L'altre dia estàvem parlant precisament en una de les tertúlies d'això de ficar diners perquè es fes cinema en català, no producció catalana, sinó el doblatge en català. Almenys aquest ja no costa diners de doblar. Ja ho pagaran els altres, els que vulguin escoltar en anglès o en castellà, però en principi és una pel·lícula, El Pa Negre, que la veritat jo l'he vist.
A mi diuen que és molt bona.
Diu
que és un retrat emocional sobre la postguerra a Catalunya.
Sí, és una d'aquelles pel·lícules que no s'ha fet mai sobre la guerra, sobre la guerra civil.
Sí, no hi ha pel·lícules sobre la guerra civil.
El que passa que aquesta, no està mal, no està mal, la veritat.
Jo no l'he vist.
Jo la pregunta que tinc és si és la candidata que ha triat l'Acadèmia Espanyola del Cinema o l'ha triat directament l'Acadèmia dels Oscars.
No, l'Acadèmia
Espanyola del Cinema. Pues sí. Així, des de luego, una medalla. Ja està bé.
Chapó.
A veure, s'ha de reconèixer que, per exemple, Almodóvar és una bona pel·lícula, La piel que habito. Sí, les crítiques són molt bones.
Almodóvar sol fer pel·lícules bones. Tampoc direm que sempre fa pel·lícules bones, perquè n'hi ha alguna.
Falta entendre-les.
N'hi
ha algunes que són...
A veure, jo reconec que jo...
Una cosa infumable. N'he
vist una o dues d'Almodóvar, reconec que és molt bo dirigint...
Són massa estereotipades, penso jo, les pel·lícules.
A mi me cansen, ja arriba un punt de pel·lícula que me cansen.
Dos yonquis, un travesti, una persona que tingui una mica de problema emocional i tens una pel·lícula fantàstica en què opta l'Òscar, però... Bueno,
està bé, eh?
Està bé.
Que Pa Negre sigui una de les representants.
Més que res pel fet que és una pel·lícula
en català.
I una producció de casa.
I una producció feta aquí a Catalunya. També hem de dir que jo... potser peco d'inculta o que no arribo al que realment me proposa el cinema en català, però en general les pel·lícules que he vist estar de cinema en català, tela, eh?
No,
m'ha costat molt trobar-ne algunes que m'hagin agradat bastant. Potser, així com per exemple, sí que reconec que la producció catalana de sèries és fantàstica, fan uns serials, fan uns novel·lons boníssims. En cinema no sé si és que no hi ha productors que li arreglen, perquè al fin i al cap això acaba sent una qüestió de...
No, aquesta
de
Pa Negre no sé si l'heu vist o no, però bueno, és una com ho diríem, una mena de repàs a la vida d'una família catalana on tenien els seus problemes a la Guerra Civil i a la postguerra civil, i que després el nen és una mica l'eix central de la pel·lícula. No?
Ha estat també Terrer a fons que els espanyols diràs que no m'ha acabat de superar la postguerra, perquè cada any hi ha una dotzena de pel·lícules sobre la postguerra, però trobem que és un tema molt bo, no?, per atraure després històries.
Sí, però per exemple està de temes com La Vaquilla, que estos valen la pena veure.
Sí,
no te ho passes bé.
No dic que siguin males pel·lícules, perquè hi ha pel·lícules sobre la postguerra que són precioses, però que
anem
a buscar la mateixa ambientació.
Quan Domingo, que estàs molt callat, com avui s'estrena no saps si pot interrompir o no, però si pots interrompre.
No, jo volia parlar de la duquesa d'Alba, torno a dir. Però no, també volia...
Avui no parlarem de la duquesa d'Alba.
No, molt bé.
Trau-la tu.
No sé, voldria dir també que Messi també és guapo, també és ric, i també li tenen enveja. No com Cristiano Ronaldo. També podria ser un titular, no?
Però este serà el titular, este serà el titular després en quan a que una pel·lícula en català opti a l'Oscar.
Bueno, lo que m'agrada més és la idea del doblatge que dius tu, és que se veurà, lo podrà veure moltíssima més gent. Este dia vaig sentir que sobre un milió, està previst sobre un milió i mig de persones. Actualment l'estan veient en català uns 150.000. De uns 150.000 a un milió i mig ja per lo menos ja és...
Sí, aquesta és una altra, la llei del cinema jo crec que s'ha de rebre en aplaudiments i en bandera a l'aire també.
A més, sempre serà bo també que a altres països puguin escoltar la versió original, no?, de Panegre, la puguin escoltar en català, que sàpiguen que hi ha un idioma que es parla a Catalunya que es diu català, ja ficant els subtítols allà.
Traient això, el fet de que ara s'hagi arribat a un acord en les majors i que se doblen més quantitat de pel·lícules al català, perquè quasi, bueno, un va a la cartella del cinema de pel·lícules en català en troba una, i ojo, o no cap, moltíssimes setmanes no cap. A vegades molta gent això no ho veu tampoc necessari, perquè penses, no, pues sí, estem acostumbrats, anem a mirar les pel·lícules en castellà, les mirem en castellà i tal. Però, claro, el que està clar és que un, si vol defensar una llengua i vol que una llengua perdure, sí, ha de ser capaç de consumir cultura en la seva llengua. I si a nivell d'edició de llibres, la venda de llibres en català i la venda de llibres en castellà estan a la para, vol dir que la traducció de llibres al català també dona els seus fruits. Per tant, perquè no n'ha de donar el doblatge?
És evidentment més un tema de política i de país, perquè jo, t'ho dic personalment, jo vaig veure una pel·lícula en català i al cap d'un rato, si quan surtes me preguntes si l'he vist en català o en castellà, doncs... Si després una mica diré,
no ho sé.
Pues no ho sé.
No ho sé.
Perquè, evidentment, com domines, entre cometes, els dos idiomes, doncs no et pares a pensar. Si estàs... Això passa quan vas a veure una pel·lícula d'aquestes de 3D, de factoria Disney, això que al final saps si l'has vist en realitat, si eren dibuixos animats, o sigui, perquè estàs dins la pel·lícula i en el que menys t'hi fixes és en això. Bueno, Juan Domingo, toca el teu titular. Va, que portem ja 21 minuts de programa i t'has d'estrenar. Titular.
La Duquesa d'Alba.
Volia parlar de la Duquesa d'Alba.
No, va, en sèrio, vinga, va.
No, jo volia parlar d'economia.
Pues, quin és el teu titular d'economia per avui? Pues
estem fotuts.
La borsa puja 3 dies seguits.
N'he baixat.
La borsa espanyola, no, puja 3 dies seguits i l'economia està a punt de tornar a la recessió. És una dualitat una mica incongruent. N'hi podem parlar d'això.
Pues parlen, tu que n'entens.
Bé, la borsa és una abstracció. L'altre dia no sé si ho sentia Felipe González, que va explicar-ho molt bé, per cert. Vam fer un... Li van preguntar al 324, el televisió, li van preguntar, ho va dir clarament, va dir una abstracció, i no s'associa en la riquesa que generen moltes empreses. Per exemple, tenim una de molt potent aquí a Espanya, que es diu la Telefònica, que és, aquest any passat ha guanyat més diners que en la seva història i ha despedit 5.000 treballadors. Estem en una crisi econòmica, però us dic en serio que es pot solucionar. No ho dic jo, ho diuen la gent que està treballant en economia al Banc Central, el Banc Central Europeu, el Fondo Monetari Internacional, però s'han de posar tots d'acord, hi ha tots a una, per exemple. Volen treure els eurobonos, no sé parlar, no? Que la Merkel no és massa a favor. No. Bueno, perquè no creem un banc central de veritat europeu que poguéssim anar a buscar tots diners allí, perquè si ara vosaltres teniu una empresa, jo en conec casos, van a buscar diners als bancs, abans els ho deixaven els diners, sense cap problema.
Coja, hombre, coja.
Molt bé. Coja, ara el que fan és, tu presentes la documentació de tot el que necessites, no et diuen el tipus d'interès, i et diuen, després et direm si te'l donem o no, i a quin tipus d'interès, però ja t'avisem que serà molt car. Què passa? Que el diner no circula, i el no circula, el diner, la crisi econòmica que hi ha al món és per la no circulació de diner, no perquè no hi haguin diners, que de diners sí que n'hi ha.
Sí, sempre estan.
I a Espanya, el problema principal que hi ha és l'atur, però no es pot solucionar l'atur si les empreses no tenen diners, no estan capitalitzades i no poden contractar gent. Què us sembla? És així o no?
Sí, no, si no ho fiquem res en dubte, ho hem discutit en moltes ocasions, però acabes de dir una cosa que sí que m'agradaria que ens expliquessis. És a dir, Banc Central Europeu, què vol dir? No ens caldrà buscar diners a la Xina, no ens caldrà anar a buscar diners a la Índia, no ens caldrà anar a buscar diners a altres llocs?
No.
Llavors, a què et refereixes?
Ja t'entenc. Per exemple, hi ha molta gent que diu, si ara estéssim en la peseta, no estaríem en crisi. Penseu...
Devaluació i abans, no?
Sí, exacte, el que fèiem abans, no? Devaluar en la peseta... Bueno, si estéssim ara en la peseta, Espanya estaríem ja en quiebra total. Perquè nosaltres, les nostres entrades i sortides són en euros, la zona euro. Si nosaltres tinguéssim peseta i els demés euros no ens deixarien diners. Absolutament estaríem aïllats. Però avui dia, com ella dia des, la societat és líquida, és canviant contínuament i no podem estar tots sols. El Banc Central se tracta de tindre los eurobonos que volen fer, se tracta d'això, és l'antecessor a un banc central, és tindre un lloc on estiguin els diners i tu puguis anar agarrant en garanties. El tema de finançació externa, com ara la Xina, Estats Units, Xangai, que també cobrem, Kuwait, que també cagarem diners, això és a part. Aquesta gent el que volen és invertir aquí i generar uns beneficis. Clar, que bueno, mos pot anar bé o no mos pot anar bé. Per exemple, ella i jo, que som funcionaris, a veure, cobrem cada mes.
De moment,
sí. Però estem cobrant en deute públic. Perquè si no, no cobraríem. El deute és un deute damunt de l'altre. Mm-hmm. El que s'ha de solucionar és baixar el deute, baixar la prima de risc. En el, això és hi ha una cosa que es diu lo bono alemà de 10 anys, que és el que genera les pujades i baixades. Baixar la prima de risc, que circuli el diner, que nosaltres féssim una empresa com a petits empresaris o grans empresaris i poguéssim tenir diners i poguéssim contractar gent. Mm-hmm. Però això, clar, s'ha d'anar... A veure, avui dia Espanya tot sola no pot solucionar. Ha de ser tota Europa, tota la Unió Europea. No sé si sabeu que fa 3 o 4 dies, suposo que ho he llegit a la premsa, se van ajuntar tots els responsables econòmics i dir que tenien la voluntat d'arreglar-ho. Però tindre la voluntat d'arreglar-ho i després sí, no arreglar-ho...
Però els que deixen els diners en la voluntat no en tenen prou. Això està claríssim. De totes maneres, fent un parèntesi allò per una anècdota, hi havia una frase que deien abans també, i torno a recordar, perquè sempre hi ha hagut frases d'aquestes, que una persona que anava a buscar el vi a un lloc i sempre deien, i deia, ja ho passarà a pagar a ma mare la setmana que ve, no? I al final li deien, escolta'm, que ta mare cada setmana ha de passar, i ell va arribar a casa i deia, escolta'm, mama, diu, per què no estem una setmana sense menjar i així mos fiquem al dia i tornem a començar? Bueno, doncs això seria una mica això, no? És a dir, escolta, parem, reflexionem, arreglem i tornem a començar d'una altra manera, perquè si no, malament rai. Opinions, Fanny, Núria.
És que no sé què opinar, perquè és que, a veure, no és que estigui d'acord, és que m'acaba de donar una classe de macroeconomia i jo l'estic a l'hora paint i agraint.
A mi les matemàtiques no m'agraden, però reconec que he xalat.
A mi tampoc. Jo sempre he sigut molt de lletres i a mi les matemàtiques
no m'han funcionat mai bé. Bueno, és que es nota que quan fa conferències per tot el món, senyors, que ho sàpiguen, que avui tenim
jo,
aquí un especialista.
Jo la meva pregunta que faig és que si generem diners vale, i falta aquesta circulació, on estan les barreres perquè el diner no circula? Qui ha ficat les barreres?
Què passa que no circula?
Què passa que no circula?
A veure, nosaltres som 4, us posaré un exemple molt gràfic. I ara tenim diners en un banc, al mateix banc.
Vale.
I anem els 4 a buscar tots els diners que tenim i diem, volem retirar tots els fondos. El banc, qualsevol banc, parlo d'Espanya,
sí. Però
a l'Europa és similar. El banc només té l'obligació legal de tindre un 8% dels diners, en líquid, en diner. Nosaltres anirem a buscar-los i ens diran,
No els tinc.
I bueno, la gent pregunta, però com pot ser que no els tinguen si jo vaig posar els diners allí, però que els diners són meus? Doncs no. En el moment que tu poses els diners a un banc, aquell banc els invertix en el que creu convenient. Llavors els bancs allí no tenen els diners. Qui ho impedeix això? Doncs, bueno, el que diu ell. Hem gastat, i parlo de tota la societat, bancs, persones, empreses, hem gastat molt més dels diners dels que podíem generar. I ara tenim un deute, que el deute és el principal problema que té un país, qualsevol país, el deute. Per això passa una família. Si les famílies estem endeutades, si ens anem endeutant més i més i més, estem fent una pilota.
Una bola que diem aquí per aquí
les terres. No? Això com ho tornem? O sigui, les barreres que diu Bato, les barreres, les línies roges que el dia, les línies roges, les hem creat nosaltres, la societat. Per tant, el que us deia abans al principi, el que s'ha de refundar és l'educació, però no l'educació, s'ha de refundar quin model de societat nou volem. Hi ha gent que diu que el capitalisme s'ha acabat, que no sé què, bueno, hi ha moltes teories sobre això. Però no, si és igual, no parléssim ni de política ni res. La política avui dia és una mica... La política la van inventar els grecs, els clàssics, ja fa segles d'anys i continuen fent igual. A veure, quina societat volem i com volem que funcione? Assentem-nos el que ha dit ell, paguem el que devem, assentem-nos en terra... I tornem a començar. Abans els que manaven dels pobles eren els més vells, que diuen que eren els més savis. Perquè no agafem els millors
home,
de cada sector. No parlo de polítics. Manel, ja et veig que tu m'ho agafes en seguida. No parlo de polítics, sinó els millors de cada cosa. I aquella gent, els millors en economia, els millors en sanitat, segur que ho arreglarien. I quan les coses vagin bé, allà ens diem, ens organitzem d'aquestes maneres. O sigui, s'ha de fer una estructuració diferent, una organització diferent i una funcionalitat dia a dia diferent. Això es diu el que ella dia des del trencament i del caos, això es diu una societat disruptiva, que és el que hi ha ara. I no s'ha d'anar a no disruptiva, no s'ha d'innovar, perquè innovar vol dir millorar el que hi havia, però seguir el mateix. I disruptiva vol dir canviar-ho, però fer-ho d'acord amb el que la societat vol ara. Pues això, bueno, és el que ens fa falta.
O sigui, s'ha de ser més tecnòcrata, no?
No, tampoc. No una de tecnòcrata, el tecnòcrata és... la paraula tecnòtra és una mica rara perquè
només
van,
ja només sé,
van
però
tecnologia,
sí.
Però d'alguna manera és humanitzant la tecnologia, sí, sí, perquè per a què tenim la tecnologia? Per a què mos servisca?
Senyors, societat disruptiva, que ho
sàpiguen.
Vagin a prendre nota.
Societat líquida, societat aquí, no, només estem
avui tenim dos noms nous de societat. Societat líquida i societat disruptiva.
I us puc aconsellar un llibre,
aquí,
si voleu?
Per exemple, a nivell internacional, se sortiria de la, o sigui, Europa sortiria de la crisi si els països de l'euro se perdonessin entre uns als altres el deute, dirien.
Exacte, això és, o sigui, una, això és una solució que podem dir tu, nosaltres, s'ha fet.
Però no ho faran.
Per què no? A Grècia m'ha estat a punt de perdonar-li.
I no li acabaran perdonant?
Claro,
està clar que li acabaran perdonant deute a Grècia.
Està clar. Però per què no es pot fer això?
Clar, això pregunto jo.
És el que diria una mica jo. Deixem-ho córrer, comencem de zero.
És el que ha dit Manel.
Jo t'he deixat diners, però que aquells diners jo tampoc els tenia. Els del rei deixat perquè els havia agarrat d'un altre lloc.
Els diners de Grècia. Encara que no els ho perdonen, els deuran de per vida. Mira, el que feien els xiquets. Tu això m'ho deuràs tota la vida. És que ho deuran tota la vida.
Però a veure, si li perdonen el deute continuarà estant. El forat allí continuarà estant.
No, a veure, el que ha dit Manel és... A veure, ho he dit dràsticament, però és... Deixem tot el que devem i tornem a començar de zero.
Claro. Deixem estar el que tu me deus a mi, el que jo li dic a l'altre.
Sí, perquè els diners estan tots en un lloc o l'altre.
Això s'està plantejant, eh? S'està plantejant.
S'està plantejant.
Com que els diners físicament no estan.
Per favor, que arribi.
Que hem generat fictíciament més diners dels que hi ha realment.
Quina solució hi ha? La gent gran te'n diu una de solució. Que vingui un d'alta baix. Un d'alta baix ja sabeu el que vol dir. Això avui dia és impensable. No pot ser. Doncs el contrari del d'alta baix és això.
Per tant,
no hi ha gris.
El que deduixo de les teves paraules. Se pot fer perdonar el deute i començar de zero.
Claro.
Dius que ho estan pensant.
Sí, a Islàndia es va declarar en bancarrota i no ha pagat res.
Juan Domingo, per tant, què m'estàs dient? És a dir, estan aprofitant aquest moment de crisi i abans de poder prendre una decisió dràstica, que seria aquesta, però que ho arreglaria, per tal d'anar manejant peces...
Ahir ho va dir Felipe González, ho estan allargant. Això és vergonyós. Ell ho va dir, això, què dic jo? No és que jo ho digui, l'únic que ho digui. Això ho va dir ell ahir. Ho estan allargant, ell parla amb tots els polítics del món. Ho estan allargant, sabem que poden solucionar.
I per tant els mitjans de comunicació es fan ressò d'algo que interessa a aquesta societat capitalista.
Els mitjans de comunicació, avui dia la majoria dels grans mitjans de comunicació se manegen pel poder econòmic. El poder econòmic al món són quatre, el poder econòmic i domina el poder polític. I el dir 4 vol dir 4.
Estan d'Aran Pur seria un?
Per exemple.
Goldman Sachs?
Per exemple. Però són 4, vull dir que no... Hombre, entre 8 brokers o 8 hackers estan tambalejant l'economia diàriament en especulacions en segons. Això és increïble. Això els governs com ho han de permetre? Això?
Bueno, que això ens està superant, senyors, ens està superant. Això seria qüestió de fer un màster a través de la ràdio d'Economia en Juan Domingo Fornós i nosaltres aquí ens ficaríem l'Ova Peret, que ja fa dies que en repartixo i ja aniríem escoltant. Va, anem en la foto.
La foto de la setmana.
Quina foto ens porta, Fanny? Sempre l'agafo per ell, jo.
No s'hi val.
La despistes.
Me despistes. Pues mira, avui... Vaig a fer-li l'il·lusió d'ell. Vaig a parlar de la boda de la duquesa d'Alba.
Sí,
mira,
ves,
però no.
S'ha acabat ja. La dona s'ha casat. Jo havia d'anar, però tenia un altre compromís i no he pogut anar. Però, en sèrio, s'ha casat. Ara vaig a fer la pregunta.
Quin dia es casa? S'ha casat avui?
No. Se casa... Bueno, espera't. S'ha casat aquesta setmana.
Ah, vale.
Se casa aquesta setmana. Sí.
Vale.
És que això és una miqueta...
Ja tens la Pamela.
No, és que no puc anar, ara ho has d'entendre, Núria, que no puc anar. Jo la pregunta meva és, què li ha trobat aquest home? No, en sèrio, a veure, no la poden deixar tranquil·la?
Sí, però pues ella igual no vol que la deixin tranquil·la. Jo trobo que aquí s'ha trobat, que ella és una dona gran, és una senyora gran, que té els fills, que porten la vida.
Se conserva molt bé.
Això li diu la duquesa.
La duquesa d'Alba.
No se conserva bé, se conserva normal.
Normal.
No es conserva.
Normal. No pot parlar, però es conserva.
No es conserva. Jo penso que ha arribat un moment que és una senyora gran que està podrida de pasta.
Ah, uf, quin susto.
No, està forrada.
Forradíssima.
Està forrada.
Cuidao, eh? Aquí hauríem de dir que s'hauria matisat. És una persona que té moltes propietats, però jo no sé si de cash flow, de líquid, de diners, no sé si importa. Pot utilitzar gaires, perquè tindre moltes finques, bueno, pots dir ric, però avui en dia no
pues
sé.
Que està avorrida de tantes finques que té, que ja no sap si passar l'estiu a Líria o passar-lo al Palacio del Pardo.
Diuen que viu molt bé
o a Ibiza,
o a Dueñas.
Diuen que viu molt bé de les subvencions europees i tal.
No sap si entre Líria, Dueñas, o sigui, que porten una vida molt estressada. Sons fills ja també porten les seues vides i tampoc viuen malament, cap dels seus fills, cap viu en ella, cap se dedica a cuidar-la. Una senyora que ha trobat aquí un xic que està al seu costat, que la porta a passejar, que la porta als toros, saps? La porta als bous, la porta a comprar, se'n van de viatge a Sicília, van, ell li es penteja la cadireta de rodes i ella s'ha trobat...
Que cruel.
Una... No, cruel. Però... No,
que és veritat.
Jo crec que ella ha trobat una persona que li fa companyia i que això acaba sent amor, d'acord? A certa edat.
Sí, no, no, està clar.
A certes edats, un.
Al final,
ja no
la companyia...
busca l'amor de Disney, de l'amor verdadero, i es posa a cantar.
Ah, no, a mi em perdonaràs, però l'amor no en ti, de cada a les finques.
Jo penso que ell...
Hem de ser coherents.
Una cosa, este copet de ratera que tu diries, sí, que tenen molts de senyors solteros de certa edat també, que és que s'acaben casant o s'acaben enamorant o aconseguint enamorar als seus mites. ¿Vale? Perquè, si recordeu, jo ho sentia, inclús ho sentia en una emissora local fa poc,
Brígida,
sí, hi ha un senyor que es va casar en Gina Lolo Brígida,
Javier,
que
no ja, sé què.
I és una abuela, Javier, espanyola, a més.
Català.
I les dones que han tingut sempre un cert estil de vida, que han sigut innovadores, que han sigut trencadores, que s'han convertit en mites, han acabat casant-se després en homes més joves i ells les acaben estimant o les adoren per això,
per,
no?
Mite,
per
mitomania.
Mitomania, exacte.
Escolta'm una cosa, Juan Domingo, tu que mos has fet aquesta lliçó tan important d'economia de la duquesa d'Alba, tens alguna cosa que...
Sí, només hi ha una cosa que m'agrada de la duquesa d'Alba.
És la manera de parlar que vocalitza
una, no,
molt.
Que és una dona que no té per què fer la genuflexió davant del rei.
Això és boníssim.
Bueno, sí.
Això sí.
Però la fa, eh?
Bueno, però
no té per què, eh?
No, això és perquè està una mica tocadeta. No?
No, a veure, jo l'he portat perquè jo realment és que jo l'altre dia llegint que no ho parem, que llegis bastants de diaris.
Ningú diu que no ho
parem. Sí, no, aquí n'hi ha molts, eh?
N'hi ha molts aquí damunt la taula.
Hi ha un... Surt una revista que... Així que surten diumenges, que un tio es compra el dia, llavors me'l passa a mi, jo me'l llegeixo, jo passo de gastar-me diners, que se'ls gasta ell, i agafo la revista i hi havia una entrevista en aquesta dona, i realment la vaig llegir, a mi em va interessar molt, perquè realment és una dona que ha viscut.
Ha viscut molt.
Home,
i ha fet, no realment, em perdó el que vaig dir, ha fet el que li ha rotat la gana.
En això estem totalment d'acord.
El que li ha rotat la gana. I jo l'admiro, realment és admirable que una dona de 85 anys sigui quasi un de 60. I admiro en ell també per agitar-se en ella. Però bueno, això és el meu tema personal. Però va dir una frase que a mi em va agradar. Ella va dir, diu, els meus fills s'han separat. Sí. Diu, i jo no.
Ella mai.
Ella mai.
S'ha quedat viuda, o sigui, sempre.
Sempre s'ha quedat
sempre
viuda.
Sí.
Li direm la viuda negra, també. Sí, no, però realment jo l'he portat és perquè és una dona admirable perquè ha fet sempre el que li ha rotat la gana i no li han portat per a res el que pensa la gent.
Perfecte.
Si ella tenia ganes de fer una cosa i per què no l'havia de fer. I això trobo que és
admirable. Sí, sí.
És admirable.
Escolteu, anem molt ràpid, perquè ens queda molt poquet temps. Avui ens estem aquí recreant. Foto de la setmana, molt ràpid, va.
Bueno, va, la foto de la setmana no la podem fer en una càmera normal, hem d'agafar un superobjectiu de microscopi, perquè s'han descobert unes partícules que es diuen los neutrines.
Neutrinos, des de...
Neutrinos. Atenció, perquè resulta que hi ha hagut un experiment científic que ha donat com a resultat que aquestes partícules poden viatjar més ràpid que la llum.
4 nanosegons, però és que això, clar, jo no sé com ho medeixen, això, eh?
Ah, jo tampoc sé com ho medeixen, potser Juan Domingo ho
sabrà. Quan medic 4 nanosegons...
Està sentint de manera que sí, home, si ara jo vos
m'aclareixo. Medic 4 nanosegons, com que quan fan carrers de Fórmula 1 i diuen, este ha fet una dècima segon...
Hi ha una ciència d'això, hi ha una ciència.
Déu-n'hi-do.
Ja no entraré a detallar-vos què és un neutrino, perquè una tampoc se n'entera tant. Jo, de tot això, l'únic que m'agrada destacar és una cosa que he dit abans de que comencéssim la tertúlia. Que el que m'encanta de la ciència, i jo que sóc una persona molt de lletres, però el que m'encanta de la ciència és que se dedica a refutar-se en ella mateixa. D'acord? Sí. O sigui, Einstein fa la teoria de la relativitat i resulta que anys després s'ha continuat experimentant sobre el mateix tema fins que s'ha aconseguit quasi refutar-lo. Després està, hi ha científics que qüestionen, que diuen que aquest experiment dels neutrins que no acaba de ser fiable, que tal.
No està demostrat encara, no.
Només el fet de que una veritat que nosaltres pensem que és tan absoluta com la velocitat de la llum i que no hi ha res que vagi més ràpid que la llum, se pugui arribar a qüestionar perquè hi ha algú que està treballant en qüestionar-ho, això jo penso que és algo de lo que tots i totes les ciències i la majoria de disciplines haurien d'aprendre.
De totes maneres, hem recordat que Einstein no tenia un accelerador de partícules. Que això també...
Bueno, si s'han fet acceleradors de partícules serà perquè també se volia arribar a aquest punt.
Potser gràcies a Einstein s'han fet els acceleradors de partícules.
Clar.
Això que deia ella dels nanosegons, això és una ciència que es diu nanotecnologia, que a Suïssa ja fa molt que la fan servir per operar el cervell.
Molt bé.
Mm-hmm. Fan, a veure, posen el que diem de la tecnologia. A veure, jo no sóc... Jo quan parlo de tecnologia, parlo per molts de llocs, no parlo mai de tecnologia, parlo de persones, però és que, clar, la tecnologia la tenim, estem aquí, no? I els implanten al cervell una espècie de, el que nosaltres per aquí diríem, de bitxets, de coses petitetes, i allò regenera les cèl·lules. És un tipus de funcionament. A veure, si no parléssim de preu, perquè això deu valdre... Bueno, no sé. No... Però penseu que el senyor Messi, que jo dia des, l'any passat se va lesionar un dia i li van posar cèl·lules mare al turmell i en 3 dies se va curar, però valia 12 milions de pessetes el vacunar, la punxada que li van haver.
És el que diem.
No, jo en tinc 13, me'n sobra una. Després,
no parléssim de, ho recuperen.
No parléssim de diners. El que passa que el dia ell és
sí,
que...
Sí, és el turmell de Messi.
La ciència és, avui dia ja no és tan exacta com ni tan 100% com seria... No està demostrat, això encara no està ni de molt menys. El que ara hi ha una certa tendència a refutar coses del que diuen els altres. O sigui, ara és això, no? Sempre es vol demostrar alguna cosa. Si un ha dit blanc, se va veure si podem crear alguna cosa negra. A la millor sí que és una...
Però això és
sortida.
Bo.
Sí, no, és que, això, no, és que això és la societat líquida. És canviant
anem
coses.
La societat líquida.
Sí, agrada.
És que no, ara no ens hem d'assustar d'això.
No.
No ens hem d'assustar. El que passa que hi ha gent...
Depèn qui la usa, també. A veure,
home, és bé, no, vale. També, clar, no.
Bueno, pues los nanosegons i los aquests neutrins han estat els protagonistes de la foto. I la teva foto, Juan Domingo?
Home, jo no ho sé, perquè no venia preparat, però...
Bueno. Ah, pues no serà per una altra vegada.
Però bueno, lo de la duquesa d'Alba, ja ho hem dit. Ara ja parlaria d'Artur Mas.
Què li ha passat?
I no, vols fer fotos, Artur Mas?
Lo vaig veure ahir a la presentació, bueno, al debat que va fer, i el veritat és que esta nit he estat pensant un poc, quasi no he dormit, com diu molta gent. Això ho deia el meu pare, diu, no dormo. Pensant aquell home a la cara de circumstàncies que feia... perquè no pot aclarir el problema que tenim a Catalunya, que és molt gros, el tema de Catalunya és molt gros, perquè som la primera comunitat autònoma d'Espanya que deu més diners, no sé si ho sabeu.
Mm. Algo he sentit, sí.
Llavors, claro, això és un forat molt gros. I llavors em pregunto, i els polítics, governs, però no parlo només de Barcelona, consells comarcals, diputacions, tot això, aquí hi ha una semipolítica, perquè serveixen, què fan?
Jo penso, bueno, no ho sé.
Jo
de lo que vaig sentir ahir del debat, no ho vaig sentir molt, vaig mirar les notícies, avui he llegit diaris i tal, jo el que sí que veig és que això acabarà desembocant en que hi haurà nivells administratius que aniran desapareixent. Jo penso que veurem desaparèixer els consells comarcals molt ràpid i que les diputacions, perquè s'ha de reformar la Constitució i si no és per a coses que els interessen molt, no la reformen ni a la de tres. Però jo veig que aquí s'està parlant massa, o sigui, molt, de simplificació administrativa i simplificar. I una manera fantàstica de simplificar
és retallant.
És traure administracions intermitges. Claro, això suposarà també, a mi m'agradaria saber si desapareix el Consell Comarcal i desapareix la Diputació, si ens quedem Generalitat Ajuntaments, què passarà amb els ajuntaments? Perquè els ajuntaments estan a aigua coll.
Sí, però poden hi haver si pot organitzar la societat d'una altra manera, no sé, a veure, és que ara tampoc no tenim temps per parlar de tantes coses, però per què no? El problema són que hi ha moltíssims polítics que em fan parlar amb des d'entrar, que ella diu que jo... Bueno, que hi ha moltíssims
polítics... Jo sóc així, jo sóc així.
Sí, no, perfecte, no, és que està molt bé això.
Ella s'ha esbarrada.
No, és que està molt bé, per què no?
Però escolto sempre,
hi ha moltíssims polítics que cobren. Veure, i també poden dir que hi ha molts de funcionaris, bueno, són funcionaris,
sí, i
cobrem, vale, no, vale, però la diferència és que un funcionari fa un treball i un polític, si tot va bé, estic d'acord, però ara no va bé. Jo volia dir la foto per això, perquè feia una cara el pobre d'Artur, que no sabia la veritat, però potser també són coses per té coses personals i altres, que això ja no hi entro, però no, llavors l'oposició se'l va menjar. Però és que, bueno, és que la culpa de que valgui tot això és de tots, i no està també.
El discurs que havia de fer també requeria que ell tingués un rictus concret, perquè és que no podia dir res de bo. I és que imagina't ser president de la Generalitat. O sigui,
i en quin moment...
Però la teua meta a la vida com a polític és una cosa comprensible, un la buscarà o l'altre no, sí, però que la teua meta com a polític sigui ser president del teu país i que arribes finalment,
no
després d'haver passat unes eleccions, bueno, de lo que sigui, a ser president del teu país i que te trobis que no pots fer absolutament res.
Però
l'únic que pots fer
és traure de lo que tens de traure per pagar el teu.
Però, senyora, aquí cada un, com ella diu, cada un parlarem d'una cosa. Jo l'he retallat des d'un lloc no mos agrada, l'he retallat de l'altre.
Això està clar.
Això és un problema bastant...
A veure, una cosa és opinable. Lo que sí que és veritat és que aquest senyor, aquest president de la Generalitat que tenim, deixem estar el partit que sigui, estem dient Artur Mas, demostrar si és un bon gestor. Perquè actualment un president d'un país s'ha de convertir en un gran gestor. No en un bon gestor, en un gran gestor. Abans era un polític, doncs, bueno, de discurs polític, de fer país, de fer volar coloms, una mica. Avui en dia no, avui és de colzes, despatx, boli o calculadora i gestionar.
Com a exemple, fa un parell d'anys, no, potser fa un any o així, sentia parlar a dos... a una regidora i un que havia sigut regidor abans, havien sigut regidors de la mateixa matèria, d'acord? I ell li deia, diu, ostres, diu, és que tu que ets regidora d'Hisenda, diu, ara sí que tens una papeleta. Diu, quan jo era regidor d'Hisenda era la cosa més fàcil del món. Tu tenies uns diners, diu, jo tenia uns diners de pressupost i figa, en això tant, en allò tant, diu, jo tenia els diners i els repartia. Diu, claro, tu ara el que has de fer és tot el contrari. És dir,
no tinc diners,
he gastat tot això, tallo d'aquí, retallo d'allà, això no ho gastaré, això no sé què, i d'aquí a veure quan podem estudiar. Diu, ara sí que realment és complicat tindre certes responsabilitats.
Sí, és un problema molt gros perquè ell mateix van parlar de llevar diners als centres de deficiències mentals i els centres concertats. I tot
els concertats,
això,
sí.
Això és la part ja més delicada,
més sensible, sensible.
De tots. Llavors, clar, això te quedes una mica... Bueno.
Mm-hmm. Bueno, senyors, va, que s'acaba el temps. La carabassa!
La carabassa de la setmana.
Va, que Fanny ara mira, doncs ara no et toca. Núria, la carabassa, aquí tenim la carabassa. Bueno, molt ràpida, que mos queden...
Dos vegades, torno al tema de l'economia i no sé si donar-li...
Mare de Déu, senyor,
carabassa o donar-li medalla. En este senyor que es diu Alessio Rastani, que va sortir a la CNN... dient, bueno, és un broker, d'acord? És un broker de la borsa i va tindre 4 minuts de glòria, però que han donat la volta al món, dient que ell en esta crisi, ell i molts brokers com ell en esta crisi, el que estan fent és forrar-se, que ells s'estan forrant, que ell cada dia, o sigui, que ell portava 3 anys esperant una recessió com la que està havent ara i que cada dia se'n va a dormir demanant, per favor, que n'hi hagi un altre. Perquè ell guanya diners exactament d'això.
Home, morro ni em va ficar.
No sé si donar-li medalla o carabassa, perquè encara ara estic descol·locada.
Però ha dit la veritat, eh?
No.
És que, sí, ha dit la veritat.
Després han sortit teories i hi ha gent que diu que no, que era un farsant, que venia...
No, no. Ha sigut l'única persona que ha tingut...
Los masos.
Sí, per no dir una altra cosa. De dir una veritat com una catedral, però... Quina cara dura temps de dir-ho en televisió, que et veu un munt de gent i la gent que s'ha arruïnat, per l'amor de Déu.
Sí. Lo mal que s'ha de tindre nassos.
S'ha de tindre nassos i s'ha de tindre una mica de sensibilitat.
I ser una mica xulo.
Sí.
Les coses com siguin, ser una mica xulo. Sobre la carabassa, alguna opinió?
No, gràcies. No.
Vale. Bueno, pues aquí queda la carabassa per... o medalla, que no sap, perquè la setmana passada vam encetar una medalla.
Sí,
que també
medalla,
tu.
Sí.
Fanny, va, la teva carabassa.
La meva carabassa. No deixen en pau ni a Michael Jackson mort, provet. El fiscal culpa el Conrad Murray de la mort de Michael Jackson. Ja està bé, s'ha mort. Ja, deixeu-lo anar, ja. A veure, s'ha mort. Genera molt més de diners ara que està mort que quan estava viu perquè estava endeutat hasta més amunt. Doncs pues ja, a sa mare està dins de la caixa, porteu-li flors i ja està, dormir.
Bueno, de totes maneres, a veure, s'haurà d'esverinar si va actuar malament o no el metge. Però això també interessa molt que estigui al candelero o al candelabro, que diria la Mazzagato, perquè això fa que el nom de Michael Jackson continuï estar
cotitzant.
I continuï cotitzant i continuï venent discos.
Jo trobo
i continuï...
que no cal arribar a aquest extrem, perquè Michael Jackson, tothom sabem, tothom, que era gran.
No, tothom sabem que està a la mateixa illa que Marilyn Monroe i Elvis Presley, estan els tres mirant la tele.
I Jesús Gil.
I Jesús Gil, estan
sí,
els quatre
estava per allí
mirant la tele i menjant crispetes.
Però jo reconec que el deixen en pau, en sèrio. Això és remoure una mica i no cal ja.
No, però és el que parlava abans, a vegades hi haurien coses que no caldrien, però aquesta societat líquida en la que ens movem, o possiblement disruptiva en un futur, ja ho fa això. És a dir, anem a veure de quina manera podem exprimir aquest negoci, aquest nom, aquesta situació, per traure diners, no? Quan domingo això funciona així. I possiblement és això el que ha de
canviar. Disrupció i líquida no vol dir això, eh? Disrupció i líquida vol dir que va...
Líquida m'has dit que canvia de...
Sí, canviant sí, però no per exprimir tampoc no...
Com que no?
Home, si hi ha gent que ho fa, clar...
Tu mira la mort de qualsevol mite de la cançó,
però
com s'exprimeix al màxim, eh?
Però això potser és una mica de... Bueno, de mal gust.
Bueno, després també s'escriuen novel·les bones, com la de Terence Moix.
Però sí, la veritat és que hi ha gent que fa de tot. És veritat.
Mos falta una carabassa i és la de Juan Domingo.
Jo parlaré del...
De la duquesa d'Alba.
De la duquesa d'Alba no, però...
Per favor, deixa-la tranquil·la.
No. La carabassa seria del tema de... que és molt recent, del tema mèdic, del famós 20%. De les retallades del 20% dels metges. A veure, suposo que, com en tot, s'han fet abusos. Això no ho neguem ningú. Tots hem estat als hospitals de la comarca, segurament s'han fet abusos. Però retallar els sous als treballadors... El primer que fa és, a part de que no contractaran més gent, que això, bueno, això podríem, és opinable, però si no hi ha metges, no hi ha infermeres, si vas a urgències i no et poden atendre sempre, si t'atenen en mala... No, ells faran el que podran, però per dins no anirà bé. Jo crec que aquestes coses, a veure, s'han equivocat en retallar a sanitat, a serveis socials i a educació, s'han equivocat, i ho dic clarament, 100%, no ho dic jo només, s'han equivocat i molt. S'hauria d'haver començat a retallar per altres llocs. No dic que no s'hagués de retallar. I sí que s'hauria de retallar els gastos que no són necessaris. Però bueno, ara es va una mica arreu.
Jo per lo que veig és que... I potser estic fent d'abogada del diable, no sé. Jo el que veig és que les retallades en sanitat i en serveis socials, jo penso que s'estan fent potser perquè si diguéssim, bueno, no anem a tocar això, no anem a tocar sanitat, no anem a tocar educació i no anem a tocar serveis socials. Però és que llavors potser el que s'hauria de fer és fer desaparèixer la Conselleria de Cultura.
És que pare que la vols.
Bueno, pues perquè, com dia Pujol, nosaltres som un país que té vocació de país, per tant volem totes les competències
que
poguéssim
assumir. La cultura ho és tot.
Potser hauríem de fer desaparèixer la Conselleria de Justícia i que les presons se les torni a quedar a l'Estat. Potser hauríem de fer... O sigui, potser ja no es tractava de retallar les altres, sinó que les altres, en funció del forat que hi ha en aquestes àrees, o sigui, en el forat que hi ha en aquestes àrees, aquest forat xuclaria totes les altres competències que ha aconseguit o que té la Generalitat. Aquí ja potser entraríem en si les volem o no les volem. En si nosaltres, com dia Pujol, tenim vocació de país o no la tenim. O simplement volem anar tombant roda i anar fent.
Es que com estem,
la Rioja.
És que estem aquí, penso que la tenim.
O és que volem la Rioja, no sé.
És el que parlàvem l'altre dia també en una tertúlia, és a dir, ningú vol tirar-se terra al terrat, possiblement les decisions no seran del tot acertades, però és evident que tot als funcionaris se'ls va retallar el sou ja, una o dues vegades.
Ho tenim
metges,
congelat durant dos anys.
I més la congelació.
Congelació. Sí. Hi ha sectors... digues, Fanny, digues.
No?
Dos anys congelats. Sí, ho confirmava. Dos anys congelat el sou.
Sí,
no, per tant, és a dir, és un esforç que s'ha de fer de manera global. Jo no sé si als metges se'ls havia d'apretar tant o poc, però és un col·lectiu més que també ha de ficar el seu esforç, com l'ensenyament o com qualsevol altre col·lectiu que depèn de la institució. No modificarem els metges privats, cadascú aquí que més ne pela més ne menja, però quan estàs dins d'una administració tothom ha de fer una mica d'esforç. No dic jo que no l'haguem fet, no sé si aquestes se'l mereixen, però vaja, algú dictamina quines són aquelles partides del pressupost del govern que han d'anar aminorant i quines són aquelles que han de quedar-se com estan, si és que poden. Fanny, per això que has dit, com a col·legi.
Sí, com a col·legi. Jo l'únic que volia dir és que jo trobo perfecte, és a dir, buscar solucions a una cosa que és evident, ¿vale? Però jo el que diria, potser vaig equivocada, no? Me podeu rectificar. Si tu demanes retallades i imposes retallades, que les has d'imposar, que estem ofegats, perfecte. Primera, no cal que vagis en un cotxe oficial de més de 12.000 euros i en guardaespaldes. Tingues un par de nassos, per no dir una altra cosa, i anar a la Generalitat a treballar, però ves en taxi, ves en metro... Vale? I dona una mica d'exemple. No mos ofegues als contribuents que t'estem pagant per a colmo tu el sou i tu visques i venga, full i dale, lo milloret de lo milloret, vale? I després mos vas dient que hem de retallar de sanitat quan la salut i l'educació d'un país te farà promoure tu moltes coses.
Alguna cosa que afegir a lo que acaba de dir Fanny?
Meravellós, molt bé.
És que quan vull parlo molt.
Núria?
Bueno, tornem a lo mateix. Si haguessin de retallar de cotxes i de gasolina i de guardaespaldes, però potser ningú tindria cotxe, ningú tindria guardaespaldes, ningú tindria... I a mi no em digues que un president de la Generalitat no ha de tindre com a mínim una escorta.
Pues un. I pots anunciar al León que costa molt barat. No cal un Audi A6 que et costa quasi 36.000 euros. Perquè jo me'l vaig estar mirant.
La veritat és que, a veure, possiblement a vegades les coses s'estereotipen i es fa una certa demagogia populista.
A veure, no es fa cap demagogia perquè jo la meu col·linat...
El que no es pot dir tampoc és que en aquest aspecte no s'ha retallat, perquè sí que s'ha retallat. El primer que es va fer va ser retallar, traure conselleries, traure càrrecs de confiança i traure cotxes oficials, que això era el que dia l'oposició, que això era aquesta expressió tan barcelonina que era la xocolata del lloro, i el propi president dia, sí, això, comparat amb el deute de la Generalitat, O sigui, no mos aporta res, no. Però s'ha de donar exemple. Digo jo.
Bueno, ha menjat un meló que el tancarem a la propera setmana. Fanny, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Apa, Núria, encantat, com sempre. Juan Domingo, ha estat un plaer. Esperem comptar amb tu més ocasions.
I tant que sí.
Apa. Vai, que si no estàs pegant la volta al món, bueno, si no pareixes Willy Fox.
Ja us escriuré, ho parlaré per internet.
Gràcies per estar amb nosaltres a través de la teva emissora municipal. Ha estat el Parlar per no callar una setmana més. Esperem que hagi estat del seu gust la propera setmana amb més. Aquí a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Salutacions de Manel Ramon. Esperem que passi una molt feliç jornada. Fins la propera. And run over.